ivetresnoticies.com.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, ja.
Dir-li si vols. Quan anem a vacances?
Com quan anem a vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Joana Marató.
Són les 11:05 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora el control tècnic Lluís Menéndez i ara vos volen contar una història que acaba de succeir i que no mos agradaria haver de contar. Resulta que un atleta mig manresa, el primer paraplègic espanyol que va fer el cim del Kilimanjaro, avui havia de partir amb un vaixell cap a València. Resulta que ara mateix no ho pot fer, l'ascensor està romput i li acaben de dir que torni demà, però ell és allà al port i no pot fer o realitzar aquest viatge que tenia previst. El podem saludar, Mitch, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, com va? Aquí estic, efectivament.
Conta'm-nos una miqueta la situació, perquè explicàvem, no?, que havies de partir de viatge, tu vas en cadira de rodes, però resulta que l'ascensor està espanyat i no te donen cap altra alternativa per poder accedir al vaixell.
O sigui, és com deien, tragicocòmico. No saps si plorar o riure, perquè jo he arribat aquí en dues hores d'antelació, com sempre, i bé, quan me toca pujar, me diuen que l'ascensor no funciona. Jo dic que bé, si hi ha escales mecàniques, podria pujar per escales mecàniques. Me diuen que no. Fa dues hores que estic, perquè me diuen això és el comissari d'Esforza, del barco, de GNV, o repeteix, GNV, Forza, barco Forza, i que ell diu que no, jo dic, m'agradaria xerrar amb ell, no, han enviat aquí a dues operàries, no, han tancat la barrera, jo estic aquí tot sol en la cotxa, el barco ja surt ara en 10 minuts i que torni demà. I no sé, m'he quedat, no sé si era un malson, si era... Bé, no sé, estava cercant la càmera oculta, més si era una càmera oculta, perquè en l'any 2026 que passi això... És que això ja és... Això és de TVO, saps?
Clar, Mitch,
això ja no és discriminació, això ja és...
Feia't la broma de que pensaves que era una càmera oculta. Malauradament, sí. no se tractava de cap broma.
Sí.
Clar, no tant... no has pogut accedir perquè l'ascensor, repetim, està romput, però no hi ha hagut cap oferiment d'alternativa de poder-te ajudar a entrar dins el vaixell d'una altra forma, d'una altra manera?
Totalment d'acord amb tu. Jo he dit, ha d'haver alternativa. De fet, jo he anat a altres vaixells. Uh-huh. I si hi ha un problema, entre dos t'agafen, t'ajuden les escales mecàniques, que jo les puc pujar totes soles. Però res de res, m'han tancat la barrera ja, ningú dona la cara, tothom, no hi ha cap. Jo dic, amb aquí puc carrer, no. I tothom ha fuit, aquí estic tot sol. Bé, ara han enviat dos policies portuàries, perquè jo, ben que me diran, la policia no pertany a la companyia, no?
Mitch, mira, mos explica el nostre company Jaume Noguera, que també era molt amic del desaparegut músic Víctor Uris, que també li va passar exactament el mateix, que a Menorca havia d'agafar un vaixell, no hi podia accedir, perquè també no hi havia manera de fer-ho, i justament varen ser unes persones que anaven en moto que li varen oferir agafar-lo en braços i ajudar-li. Però clar, tampoc no hauria de ser així, no? No hauria de ser que depenent de la bona voluntat de qualcú que t'apujassin en el vaixell. Haurien de ser segurament les pròpies persones que fan feina, la companyia, les que t'ofereixin aquesta possibilitat o una alternativa per poder fer aquest viatge que tenies previst, no? Imagina que davant d'aquesta situació, imagina o te deman si tens previst fer una denúncia per aquest tracte que has rebut.
És que això ja no hauria de ser una denúncia, és que això ja és... És que t'ho juro que no m'ho crec, t'ho juro, paraula no. ha passat una hora, i no m'ho crec. I si està escoltant la presidenta Marga Proens, el conseller de Foment, de Transport, a qui correspongui, per favor, sisplau, és que estem en l'any 2026. Estic ple d'anar a reunions d'accessibilitat universal, de no les barreres. Això és Europa. I passa això, saps? Ah, no, no, i tothom a fui. M'he quedat aquí tot sol. No, és parking. Estic...
No, el pitjor de tot mig no és el fet que un ascensor se pot espanyar. Això és un fet que pot passar. No és tant que un ascensor s'espanyi, sinó també la resposta que donen, en aquest cas, des de Sant Aviliera, que, evidentment, abandonar un usuari amb aquest temps de descompte, que m'imagino que tu perquè t'ho agafes amb humo, però a mesura que passen els minuts i veus que el vaixell començarà a partir i tu,
I tu
quedes a terra
en
el bitllet comprat i supos que també en ganes d'anar a València,
sí,
perquè devies tenir els teus truis,
sí,
també m'apareix una situació una mica surrealista. I com en
quina
aquell...
impotència.
No, com en aquell article de Mariano José de Larra, vuelve usted mañana, no és el mateix haver d'anar a una oficina a entregar un formulari que haver de canviar tot un viatge, perquè m'imagino un allotjament, unes activitats, i que si ho tens programat, i per això les companyies tenen, que ja avises, té mobilitat reduïda, necessita ajuda, necessita rampa, necessita tal, això hauria d'estar una mica contemplat, i que l'usuari no fot ja en esport davant la barrera, que li diguin, me sap greu, torna demà. Les coses no se fan així, evidentment.
Mira, aquí ahora aparece una... Perdone, ¿usted que es de GNV? ¿Quiere decir algo para la radio en directo de lo que me ha dicho antes? No quiere decir nada, nadie da nombre ni del comisario, nada.
Ara, supos que també la situació és la que escoltam, no? Qualcú s'ha acostat en amics en aquests moments per poder atendre-lo o per poder demanar-li qualque qüestió. Ell intenta, mig interpret, que el que volies era que la persona que s'acostava a tu entrés en directe per fer una valoració d'aquesta qüestió.
Per donar-se la opinió, exacte.
Segurament ara no voldran fer cap tipus de declaració. Sí que te volíem escoltar tu, per això tot d'una que hem sabut que tenies aquesta situació, que t'havia passat aquest fet amb algú contactant tu, t'agraïm que hagis estat la cridada de Divendres Ràdio per explicar-ho, perquè, com tu, també has sentit molta d'impotència i també de ràbia, no? Perquè t'hagi passat això.
Espera, que ara estan explicacions, la senyora sempre espaldes a mi, com sempre.
Bé, suposo que ara també... allò que no volem tampoc és que ara hi hagi cap discussió mig. Evidentment, intentarem posar-nos en contacte amb Sant Aviliera també
favor.
Per demanar una valoració.
Amb el conseller, per favor, que em truquin ràpidament. Ja, per favor, ja, que venguin aquí a passar. Jo d'aquí, no sé, què d'espera aquí? Fins demà de matí?
Sí, la veritat és que és una situació complicada. Vinga. Mig te desitjam que se pugui solventar, que qualcú te pugui donar una solució, una alternativa en aquesta situació. T'agraïm també moltíssim que hagis entrat en directe per Divendres Ràdio. Però és veritat que és increïble, no, Xisco, que també. 2026 hi passin encara aquestes coses.
Jo també tens impotència de mig Manresa, un home que ha anat per tot el món, s'ha arribat en el Kilimanjaro.
Un home que ha fet
en cadira de rodes.
No
pot accedir un vaixell, però de totes maneres també qui és el responsable, Sant Aviliera, que és en qui ha comprat aquest passatge, i sobretot que, si jo ho dic, torno a repetir, un ascensor se pot espanyar, però hi ha d'haver alternatives. Dic jo que deuen tenir personal per poder ajudar en aquest jove a poder accedir en aquest vaixell. Però, normalment, què passa?
Sí, la veritat és que no mos hagués agradat haver de fer aquesta telefonada, però sí que hem considerat des d'aquest programa donar-li veu precisament per contar allò que li ha passat, allò que d'alguna manera li ha succeït, quan t'ha volgut, entrar, accedir en aquest vaixell, i per aquest motiu, perquè l'ascensor estava romput, l'han deixat a terra sense poder realitzar aquest viatge que havia de realitzar fins a València. Recordem, hem parlat amb Mix Manresa, primer paraplègic espanyol que va fer el cim del Kilimanjaro. Doncs hem d'explicar més qüestions. La veritat és que és difícil, després d'haver sentit la impotència i també la frustració d'en Mig, però seguim parlant d'altres coses, entre d'elles que diumenge hi ha un partit, un mundial, una final d'un mundial. Hi ha nits que també és vera que passen a la història. Una d'elles va ser, no sé si la recordeu, aquell 11 de juliol de l'any 2010, jo crec que no, Maria Antònia Esquines no la recorda,
era
perquè era... Quant any tenies?
2010, i vaig néixer 2004,
6 anys, per tant,
però 6 anys ja donen per tenir records.
Sí, a veure.
D'una fita històrica com el Mundial.
Per entura l'emoció de mon pare, però jo no sabia ni qui era un gol.
No, no recordes haver estat menjant patatilla o cacavets mentre ton pare i ta mare miraven el partit.
Devia estar jugant a les pepetes.
Tu, Xisco, la recordes en aquella nit de dia 11 de juliol de l'any 2010?
Sé que estava sopant, no seguia el partit. Me vaig parar content, evidentment, perquè dius, escolta, guanyar fa riure sempre.
M'agrada molt però aquesta frase
no
que dius
que estigués pendent.
Guanyar fa riure.
I molt. Però s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre. Ho dic perquè ara que tenim aquesta final del Mundial diumenge, les dues coses s'han de saber fer, guanyar
exacte,
i perdre.
Exacte, han de saber guanyar, han de saber perdre i sobretot en deportivitat. I llavors contam, o volen recordar-vos aquell 11 de juliol de 2010, quan la selecció espanyola va aconseguir la seva primera victòria en el Mundial de Sud-àfrica i es va coronar campiona. Han passat 16 anys després, Espanya torna a ser finalista en aquesta competició amb una nova generació de futbolistes que somia aixecar el títol per segona vegada. Aquell any, el 2010, sonava a les totes, també segur que molts ho recordeu, aquesta cançó.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión.
Inicis de cançons que ens tornen en aquell estiu de 2010 i que ens posen les emocions a flor de pell, com va passar la semifinal del passat dimecres 14 de juliol. Fa 16 anys eren Pujol, Casilla, Sergio Ramos i Xavi Hernández els que jugaven, i 16 anys després els mateixos vigilaven atents els moviments de la selecció des de la graderia, tot i que han de dir que el gol del Mundial va ser d'Iniesta, possiblement rememorant els seus propis partits. Però l'afició s'enduia totes les mirades per la seva gran implicació. Avui han sortit al carrer per escoltar els protagonistes d'aquesta il·lusió, és a dir, els aficionats.
El máximo, con la selección.
I com no està amb els pels de punta en l'esprint d'Unai Simón cap a la porteria després de la magnífica aturada a la jugada de Doué i Mbappé, 10 metres en fora de l'àrea. Igualment, companys, han descobert també que el partit de dimecres va ser una implicació de grans i de petits.
Bueno, yo como tengo dos niños pequeños, todo fue fiesta en mi casa.
I realment, per a molts, no va fer falta veure el partit en directe per assabentar-se i celebrar els gols de Oyarzábal al minut 22 i el de Pedro Porro al minut 58.
No la vaig veure, vaig anar seguint una mica quan anàvem fent els gols i tal. M'ho vaig enterar perquè sentia la gent cridar des del carrer.
Però encara no està tot decidit, s'ha de dir. Malgrat les grans similituds que s'han anat produint amb el Mundial de 2010, la victòria espanyola de la darrera Eurocopa, la competició encetant-se un 11 de juny amb l'enfrontament Sud-Àfrica-Mèxic, la designació al grup H, la pèrdua del primer partit contra una selecció teòricament inferior i Shakira com a una cantant oficial al Mundial. Escoltau.
Escoltat el Waka Waka de 2010 i ara escoltam el Dai Dai de 2026. Vos puc demanar amb quina vos quedau?
Jo sempre seré Waka Waka.
Tu seràs... És que també... També t'agrada més
Waka Waka. La
coreografia és molt més senzilla.
A mi Dai Dai no me desagrada, però encara que hagin acabat com la processó de la moixeta, jo trobo que allò que va provocar el Waka Waka, que és aquella història d'amor primer... que van viure aquella besada d'Iker Casillas en Sara Carbonero.
Mira,
que també l'han romantitzat molt. Va ser una besada bastant d'aquella manera, bastant baliga balaga.
Inesperada, però
també bastant rara. Ho dic perquè ho varen viure amb intensitat, perquè era el moment. Vist en perspectiva, les coses se podien fer diferents, Iker, també t'ho dic.
S'emoció.
Però el Waka Waka i tot allò que va provocar, sabrà que en Shakira i en Gerard Piqué varen separar i totes les hores que ens han regalat per poder comentar-ho, jo troc que pague la pena. S'ha d'esguaca-guaca.
Guaca-guaca, dai-dai, sempre amb Shakira, no?, que és una de les protagonistes del Mundial, que, per cert, diumenge actuarà com la Super Bowl, no?, que faran aquest gran espectacle.
Sí, haurà una mitja... Teòricament hi haurà com una mitja part. Hi ha problemes perquè, teòricament, aquest, per normativa, només podia durar 15 minuts, però la FIFA fa allò que vol i en durarà mitja. Hi haurà actuacions de tota casta.
Shakira,
Justin Bieber,
BTS, que també actuen diumenge a París, I se'n van tot d'una cap allà, això m'ho ha contat Eva Martínez l'altre dia, se'n van, faran un vol transoceànic per a ses a final del Mundial.
Eva Martínez, companya de producció de Sara Nam, ho dic perquè que és una celebrity i una experta, sobretot en K-pop i en sos BTS, i que té controlat tot l'horari d'aquests joves.
Bé, sí, com sigui, la final d'aquest diumenge, que és a les 9 del vespre, serà contra l'Argentina, actual campiona, amb la seva victòria a Qatar, recordem-ho, l'any 2022. És per això que el darrer partit farà que els aficionats estiguin amb allò de l'ai al cor aquest diumenge. Alguns encara no ho veuen gaire clar.
Si és contra Argentina, serà difícil.
N'hi ha d'altres que no podran veure el partit, però confien en l'equip de Luis de la Fuente.
No, no tinc l'oportunitat de poder veure-ho perquè he de fer un concert a la mateixa hora. Jo crec que guanyarà Espanya, no? Òbviament, lo veig com ho estem preparant i ho duim superbé.
I n'hi ha moltíssims que tenen clar el seu guanyador.
Hombre, Espanya, 3-2.
3-2, poca cosa.
Molt de gols. L'únic
que podem fer ara és creuar els dits, diu aquest guió, telefonar al nostre bar de confiança per reservar una taula on es vegi bé la pantalla de la televisió i confiar que la selecció pugui tornar a endur-se el títol a casa i sigui per segona vegada campiona del món i poder dur la camiseta dues estrelles.
Per favor, us he de contar una cosa que m'acaba d'arribar. Ara m'escriu una oient i me diu que ella va entrar a la cerimònia de les seves noces amb el guaca-guaca de fons.
Encara està casada.
Està casada. Ai, bé, ara li demanarem, està casada,
no, no
du, sí.
No dut tan mala sort, és guaca-guaca, Aida. Dic,
no, no
que, per cert,
tot.
Esper que a partir de dilluns hi hagi vídeos de xarxes en la cançó de Aitana, Superestrella, una cançó que, si la recordeu, crec que la tenim, Lluís, la tenim? Tenim
Superestrella d'Aitana.
No tenim la Superestrella de Aitana, no passa res, però se fa un vídeo, un trend, que se li posen els jugadors que han perdut aquest Superestrella. Què t'ha semblat?
Farem pi per l'os, segur.
Evidentment, i de Superestrella passen a Superestrella.
Tu m'havies dit 2-1,
no? No, 0-2.
Perdó,
que
ja m'he guat.
Que se repetís el resultat de França.
Difícil, jo dic 3-1, va.
3-1, jo 2-1. Jo dic 2-1.
2-1.
Sí, com sigui, ja sabeu que... No.
T'atreveixes, ja que estàs tan futbolera, a dir qui marcaran els gols o no?
En Porro i en Cucurella. Són els noms com a ser.
I en la minya amb el cap...
Home... T'he de dir que crec que és complicat que marquen aquests dos, perquè si no vaig errat, no són davanters, no és bona. Maria Antònia, tu tampoc controles.
No me demanis tant de posició.
Un moment,
quintres.
Escolta'm, nosaltres no som experts, però si la gent vol estar ben informada, diumenge a les 8:30,
sí, programa
especial presentat per el nostre director de la ràdio, Dani Barjacoba, per Juan Gabausat, també partit narrat per el nostre company Gavi Fortesa, amb connexions a Son Fusteret, on hi cabran 20.000 persones. 20.000. Anna Marta Sampas. Ben que dic que no ho poden tenir més bé si no podem anar a un bar, si no volem veure que no està tot sols, si no volem... Bé, com sigui, ho podem seguir a través d'aquesta casa divetres. Sí, com sigui, esperem que guanyi el millor. Ja diré només això.
I sobretot tothom pendent d'aquest programa especial presentat per el nostre director, Dani Barjacoba, que ningú se'l perdi, perquè pots ser pel món i no tenir una pantalla a prop i vetre ràdio una vegada més servei públic. Ho dic sempre.
Bé, i si ara jo vos demano que hi duis dins sa bossa, dins sa farmaciola, per exemple.
Trobo que demanes molt, avui.
Jo avui tinc molta de manera. Només demano.
Ho dic perquè també ha d'haver una mica de privacitat, per això és Google. Tot el dia amb ses dades de tothom. No sé què vols fer.
Vull saber si informació, perquè si informació es poda, xiscona, tu ja vas dit abans. I jo vull saber que hi duis dins sa bossa, tu dus una senaia, tu una tote bag, segur que hi duis una petita bosseta, no? No sé si duis una petita farmaciola, o quan aneu de viatge, també, per exemple.
Sí.
Qualque tireta, per si vol fer un tall, qualque pastilla per mal de cap, qualque crema solar per no socorrar-vos. I d'avui volem parlar d'això. Què hem de dur i què necessitem per si qualque moment tenim un de nou. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right.
I no és només tenir la farmaciola, sinó saber quins són els productes importants que hi han de dur. Moltes vegades acumulam i acumulam productes que ja no farem servir o que fins i tot estan caducats i, en canvi, ens poden faltar elements bàsics que són essencials.
A més, hem de tenir en compte la conservació dels medicaments, sobretot durant l'estiu, perquè les altes temperatures poden fer malbé els productes si no es guarden correctament. D'aquesta manera, podrem actuar en seguretat davant qualsevol situació inesperada. Avui tenim amb nosaltres Anna Maria Ferrat, ella és vicepresidenta del COFIP, i ara poden saludar Maria. Molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Encantat de saludar-te i crec que t'imagines quina és la primera pregunta. Quins són els productes imprescindibles que haurien de tenir sempre a mà quan anant de vacances? Si ara qualcú ve a la farmàcia i diu necessito un kit bàsic de supervivència per les vacances d'estiu, el nostre farmacèutic de confiança, què m'ho recomanaria?
Bueno, hi ha 5 recomanacions bàsiques, també depèn d'on se va la gent de vacacions, però bueno, el més important, primer de tot, és un petit material de cura, o sigui, tiretes, qualque antisèptic, unes gasses, per si te fas qualque ferida, i tenir-lo a mà. Després, també analgèsics de símptomes que no són greus, tipus ibuprofeno, paracetamol i antidiarreics, perquè també, o sigui, depèn d'on te'n vagis, però bueno, sempre amb aquesta calor i això és important tenir-ne, i també pels marets. Després, el que no se pot oblidar mai, que és superimportant, és la fotoprotecció. Tant si se'n va a la mà o si te'n vas a la muntanya, avui en dia és molt important per evitar cremades i també per evitar el càncer de pell. I també repel·lents, que n'hi ha molt de molts cars, i també per productes per les picadures. I després, segons si la gent se'n va de viatge, és molt important que s'informi del tema de les vacunes, de quines són obligatòries i quines són recomanades, segons on te'n vas de viatge. A més de tot això, que són les recomanacions més bàsiques que tothom ha de tenir en el botiquín si te'n vas a la teva farmaciola, també s'ha de tenir en compte que si la persona té malalties cròniques, s'ha de dur la seva medicació. És vera que si te'n vas per Espanya pues, sense recepta electrònica i la interoperabilitat no tens cap problema, el pots treure a qualsevol punt d'Espanya, i Europa també s'està introduint, però bueno, sempre és millor que s'enduïn la medicació. I si és possible, amb un informe que li faci el metge de tota la medicació que necessita recepta.
I cada quant hauríem de revisar la nostra farmaciola? Perquè jo som la primera que si, per exemple, tinc tiroides, jo fico allà una quantitat de pastilles que he de menester i sempre m'enduc la mateixa farmaciola de viatge. No sé si l'hauria de revisar més sovint o és un error que per aventura patim tots.
Bueno, jo crec que això ens passa a tots, perquè tenim el nostre NCC, la nostra farmaciola per anar de viatge. Però, bueno, a lo millor, pues, un parell de setmanes a matí, pues, comprovar que les dates de caducitat no estan... O sea, sobretot el que són el tema del medicament. O sea, això és el més important. A més, és important també que se tingui a casa teva, que tinguis a un puesto amb una temperatura que sigui adequada. O sigui, jo te recomanaria... O sea, el més recomanable és que quan arribis a casa teva, llevis el que és medicament, el tinguis en el puesto que el tens habitual a casa teva, i quan vagis o tinguis previst fer un viatge, pues el posis dins la bossa o el que te'n vagis a dur per dur els medicaments.
Heu sintonitzat i Beta Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb Maria Ferrat, ella és vicepresidenta del COFIP, i parlant de com tenir el dia la nostra farmaciola. Però, clar, Maria, ara, amb aquestes altes temperatures, en parlàvem avui, 42 graus, a segons quins indrets de les Balears que hem arribat, la temperatura també afecta els medicaments. Quins són els medicaments que hem de vigilar? No sé si és paracetamol o si ibuprofè, se fan malbé en la calor, però d'altres, vull creure que els han de tenir una mica més controlats.
Sí, no, bueno, nosaltres, o sigui, a la farmàcia nosaltres hem de mantenir la temperatura i la humitat i, hombre, sempre s'ha d'evitar, és vera que és difícil, perquè si te'n vas a segon quin lloc, sobretot a països tropicals, doncs és important, és difícil poder controlar la temperatura, però és vera que haurien de tenir-los, doncs, hi ha algunes bosses que són doncs, un poc tèrmiques o tenir-les a puestos que no faci molta calor, és a dir, no deixar-los en el cotxe tot el dia. O sigui, evitar que tinguin canvis molt bruscos de temperatura i, sobretot, temperatures molt elevades. I també aprofit per dir que és important també dur medicaments de rehidratació. Avui en dia, pues, qualque suero en sobre o pastilles d'aquestes que són electrolitos, perquè amb aquesta calor pues, és molt important la rehidratació.
Per tant, rehidratació
molt punt. Gisco
apunta,
Gisco apunta
tot. Jo ja som una persona d'edat i jo ja estic... Bé, és que ara estava prenent nota de tot el que d'Anna Maria Ferrat perquè me falten un parell de coses a la meva farmaciola. I jo ara que feia referència a la meva edat, Maria, també la farmaciola l'han de fer en funció de l'edat que tinguin les persones que l'han de fer servir. Sí. Perquè no és el mateix una farmaciola per infants que una per allò que seria edat mitjana com la meva, que quan ja arribes a tercera edat que necessitarà altres tipus de cures.
Bueno, hi ha coses que són comuns, perquè, per exemple, el material de cura, això sí que és comú, sigui serà que sigui. Després, la fotoprotecció, sí que és vera que, bueno, pues hi ha familiars que normalment quan t'envies de viatge pues, intentes unificar per no dur tant de tantes coses, però també depèn d'on vagis, però si no, pues, la fotoprotecció adequada en els infants i a la gent adulta. Després, el que és els repel·lents, també depèn d'on vagis. Si te'n vas de viatge a zones tropicals, doncs és recomanable que t'eduquis repel·lents per zones extrems, que són els més forts. I després el que són els analgèsics, sí que es veu que clar, doncs, cada edat doncs, té el seu medicament adient. El que també és important, que m'he oblidat abans, és dur antigripals, que encara que pareixi que no, és molt habitual que te'n vas de viatge i pareix que no te passarà res, però segons on estiguis, i a més amb aquesta calor i amb els canvis de temperatura que estem tot el dia en aire condicionat, doncs és important tenir-ne mà perquè potser arribes a l'altra punta del món i te postipes i ja estàs fastidiat tot el viatge.
O sigui que no mos passi tot això,
que s'ha de tenir en compte.
Que no mos passi, que aniguem ben preparats, ben equipats, si m'ho han d'anar de viatge, i que tinguem també a casa una bona farmaciola, que revisem que no hi hagi coses caducades i que tinguem les quatre coses que mos ha dit ara Anna Maria a punt, sobretot per això, no? Per estar ben previnguts. Maria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i esperem això, que la gent faci cas d'aquestes recomanacions i que vagi ben preparada per tot, sobretot de viatge, ara que venen les vacances o que molta gent està de vacances.
Sí, sí.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies, adeu, bon dia.
Bon dia, són les 11:30, fem una aturada i tot d'una tornant, perquè avui ara hem sabut què hem de fer per tenir una bona farmaciola i ara sabrem què hem de fer per congelar bé els aliments, que també és molt important. Ara tornant.
IB3 Ràdio és cultura. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, amb Joana Marató.
Ai, tornem a ser, ja som en Top Voltes una altra vegada, després d'aquests consells, i ja vos ho deia, no? Ara volíem parlar d'una qüestió també ben interessant, el tema de congelar, perquè tot i que algunes persones creguin que el fet de congelar aliments pot ser una solució per perllongar els aliments, no sempre és així.
Exacte, Joana. Si els aliments es mantenen a temperatures constants de 8 graus o inferiors, perdoneu, de 8 graus negatius o inferiors, s'incentiven els microorganismes que els alteren i que poden causar malalties. La congelació no destitueix aquests microorganismes, sinó que natura el creixement. Quina és la cosa, companys, vos volia demanar, que heu tingut més temps congelades?
Ai, jo no sé. Crec que el brau, que sempre és, és una cosa que tenc molta mà i que, com que a casa nostra agrada molt la sopa i la cuera, sempre tenc brau congelat per tenir-lo a mà.
Però durant més temps... Has tingut brou congelat 2 anys.
No, 2 anys no. És una cosa que sempre tenc en el congelador.
Ah, sempre en tens, però sí. Li vas donant
sí,
sortida sovint.
Sí, li vaig donant sortida, però clar, més temps jo intento anar buidant el congelador.
Jo crec que allò que més congelat he tingut dins el conservador...
El gel.
Dins el conservador o dins el congelador, gelats. Lo típic que pas gust... Acabes fent una compra de gelats que de vegades te van d'oferta i te'n compres 3 o 4 catxes i te penses que menjaràs una gelatada i llavors no saps per què, no te'l menges. O aquell polo que compres per tastar i no t'agrada, que dorm tota sa vida en el congelador, jo crec que ets arribat a tenir un any i mig.
Un any i mig?
Un any i mig.
I ja, llavors, ja
és, eh? I llavors passa sempre que en un moment determinat que, ups, boten els ploms, tu n'ets a casa i has de tornar... congelar-ho tot i és quan t'aprofites per tirar-ho.
Jo anava a dir pollastre, crec. Perquè pollastre. És un menjar molt polivalent i el puc fer amb molt de tipus de plats, però no 2 anys ni 5 mesos, per ventura una setmana. No clar. Tant.
No convé tant.
Però més, la pregunta és, no és quina cosa és que heu tingut més temps congelada? Jo ho dic, gelats, polos. Veig que vosaltres no teniu res. La gelera...
No, és que es parla d'on sortida.
Ara va dir, a mi així com els surten en els càtergos dies, eh?
Idò, ja està, sou gelaters. Idò, part important, una part important és la data de congelació. Ara ho dèiem, a més d'això, és la manera de com congelam o com descongelam aquests aliments. La descongelació idònia ha de ser lenta i a temperatures de refrigeració. Per parlar d'aquestes i moltes altres qüestions, saludem ara la cuinera Aina Vinimelis, perquè ens ajudi a saber com fer segura el consum d'aquests aliments congelats. Aina, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Pregunta de trivial. Tot se pot congelar? Tot és congelable o no?
No. És a dir, la gran majoria de coses, fins i tot les més inimaginables, se poden congelar. Ara, sí que hi ha uns certs aliments que és millor que no els congelem o que els congelem d'una altra manera. Perquè, per exemple, hi ha aliments que tenen ja de per si molta d'aigua, com ara, per exemple, la tomàtica, la patata també, a part, té molt de midó, el cogombre, són aliments que si els congelem així en cru... ja no mos conservaran la mateixa textura. És a dir, a l'hora de descongelar-los, pues tindrà molta més aigua, no mos quedaran en la mateixa textura, seran molt més aigualits, i ja notarem una diferència bastant més grossa. En la patata pues passa el mateix. També, a part, mos quedarà una textura una mica arenosa, que no serà agradable en el paladar. Per tant, aquests aliments sí que els poden congelar, però cuinats. És a dir, la patata, si els hi fem una prefregida abans de congelar-les, o si ho guardem en puré, amb això no hi ha cap tipus de problema. Ara, crua, és més complicat.
I fixa't tu que jo, per exemple, les llenties, que li pos patata, quan he de congelar, li llepes trosset de patata.
Bueno, en principi no passa res, però sí que és vera que vulguis o no, quan congelam i després tornem a descongelar, canvia ni que sigui un poc la textura. Sí. És vera que segons quins aliments te canviarà més i segons quins no tant, per exemple, les cans no ho notaràs tant, però sí que és vera que aquestes patates o aquests aliments que potser tenen un poc més d'aigua i midó...
Hi ha gent que ho congela tot.
Sí, 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 sí. És que sabeu que se pot congelar la farina, que això és una cosa que no havia sentit dir mai. I se pot congelar la farina. De fet, se recomana, si l'has de tenir molt de mesos en el rebost, perquè no se faci mal bé, per dins el congelador i la pots utilitzar fins a anys. Sí, sí.
M'ha sorprès això de la patata, perquè tots han comprat qualque bossa de patata congelada, però ja deu d'una precaució que s'agafa que agafi aquest punt com a croixent quan les fregim. Per tant, si féssim patates per fregir, que són olanes, convendria que la patata la poden tear, la poden fer bastonets, i li hem de pegar un, encara que sigui una mini fregida.
Exacte.
Abans de congelar-les.
Sí, això és el que recomanen, que no sé que tu els pots tenir així bastona, tenir-les ja preparadetes, però sí que recomanen fer-les una petita fregida, ja siguin 2-3 minuts, per després, quan les descongeles, acabar-les de fregir, ja està, perquè si no, la textura no mos acabarà de convèncer. I així mos asseguran que siguin unes patates fregides, pues, així com mos seran en altres.
I ara parlaves de la tomàtica, a mi m'han sortit un munt de reels d'aquest d'Instagram, de gent que congela una tomàtica sencera i la ratxa.
Sí, bueno, això també va a gust de consumir. Això són modes, és a dir, mem, per poder-se fer, se fa. Ara, si tu vols fer tipus sorbet, reier-la damunt una burrata, per exemple, pot ser una cosa interessant. Ara, si tu vas congelar una tomàtica per descongelar-la i fer-te una ensalada, ja no és el mateix.
És que jo havia pensat congelar una ceba, un preva i una tomàtica i damunt una burrata, ratxar-ho tot, a menys si aquesta de construcció tramponera quedava bona.
Tot és provador, avui en dia hi ha moltes modes.
Mira, jo te demanava abans de començar l'entrevista pues preves torrats, que jo te de que l'altre dia havíem fet, en vaig fer molts, i una amiga me va dir, congela-los, i me va fer un pot de cosa, i no els vaig congelar, els me vaig acabar precisament per no haver de congelar. Les preves trobes que se poden congelar?
En principi no hi ha cap tipus de problema. És a dir, sí que és vera que a vegades que hi ha una mica igualit, seria el seu, pues, a lo millor col·les-los una mica, que li llevin tot l'aigua, el greix que pugui tenir, i després congelar-los, però en principi no hi hauria cap tipus de problema. Sí que és vera que és el que sempre deim, jo, preferentment, m'agrada més consumir els freds, que després, si es congelen, la textura pot canviar lleugerament, i per això molta gent a vegades no se'n fia de congelar-ho, però per evitar desperdicis és molt important.
Mon mare ets empota. Fa pot de preves torrats de tomàtica quan fa conserva, sí. Més que congelar-la,
també, també és una molt bona opció.
I qui fa molta conserva és la Maria Antònia Esquines, perquè a ella li agrada molt. Se cuina i està tot el dia fent cosones.
Res a veure, jo ara anava a introduir el concepte de descongelar. Mm. Perquè jo sense primera, que per aventura no tenia tanta dificultat per congelar, mon mare te diu, Maria Antònia, congela-ho en això que s'aturarà. El problema és, mai me'n record a temps a treure el menjar. I mira que m'ha avisat 40 vegades, o m'ho vaig apuntar fins i tot jo a la gelera, perquè aquell dia volia cuinar pollastre, i fins a mitja hora de dinar dic, he deixat el pollastre en el congelador. Quins són els trucs? Ja sé que oblidar no me'n puc oblidar, això ho he de treballar jo, però quins són els trucs per descongelar correctament?
Mira, lo seu sí que és vera que una bona organització seria lo seu, perquè la millor manera de descongelar, la manera més òptima de descongelar un aliment és en 12-24 hores d'antelació, deixar-ho dins la gelera, perquè se manté una temperatura constant, no puja de 5 graus i fa que les bateres no proliferin. Sí que mos passa això, que mos ha passat més d'un pic, i dèiem, ostres, el pollastre. El poden descongelar? Sí, però han d'anar amb precaució. En el microones el poden descongelar? Sí, però sí que és vera que han d'anar bastant alerta, perquè moltes vegades se descongela més pels costats que pel centre. I mos ha passat a vegades que fins i tot se pot coure. Què passa? Si ho descongelam així, mos ho hem de menjar tot d'una. Tant en el microones com si ho podem descongelar amb aigua, perquè hi ha vegades que si ho tenim dins un recipient hermètic, la gent li posa aigua, que fa moltes vegades s'erró de fer-ho amb aigua calenta. S'ha de fer amb aigua freda, perquè ha de ser, no el podem sometre un xoc tan constant, perquè fem
canvi
que
de temperatura.
Sí, perquè fem que les bacteris, així com agafen calor, se van multiplicant i multiplicant, multiplicant. Per tant, lo seu és millor dins la gelera, si no, sí que ho podríem fer en el microones, però menjar-nos-ho tot d'una per evitar que se posi en més mal estat i tingui més bacteris en un futur.
Dins la gelera, no deixar-la a l'exterior?
No, sobretot...
És que és una
de les coses que m'hi manen més.
No, és a dir... No, perquè, mem, ara avui en dia, avui fa una calorada. I, clar, si nosaltres directament ho deixem a temperatura ambient, és molt més probable que pues, agafi més les bacteris i se vagin cresquent més. En canvi, si ho tens dins la gelera, ho tens, se descongela d'una manera uniforme, és a dir, tot l'aliment se descongela d'hora, i damunt se manté una temperatura de 5 graus, que els bacteris no se poden... Els hi costa molt més multiplicar-se, per tant, és el més segur.
I opció, perdona, opció descongelar en el microones, recomanat o no recomanat?
Per una urgència, se pot fer, però sí que és vera que, men, vulguis o no, pues, tenim
per exemple, pa, que a vegades el tenc congelat i dius, ai, ara menjaria una llesca de pa.
Sí,
i...
mira, el pa sí que és vera que és un dels aliments que potser no tenim, és a dir, no passa res si el descongelam en el microones, això, però aliments potser que tenen un poc més greix o que hi poden anar un poc més les bacteris, ja siguin aliments frescos, carn, peixos, tot això, sí que han d'anar un poc més en cura, perquè sí que és vera que és molt més fàcil que les bacteris hi vagin i mos poden menjar allò en mal estat.
Però es pa millor congelar-lo llescat, sí, ja directament, perquè és més senzill, perquè si congeles... Jo es vaig congelar tot el pa. Clar, després vaig dir, però jo només em vull una llesca, me l'he de tornar a menjar igualment sense. Vaig intentar no tudar-lo i el meu que pa no va donar i des d'aquell dia...
Encara sempre... compres pa sense llescar?
Sí, les barres de pa, per exemple. Si compres barra o si compres llonguets... A mi, els llonguets sense, clar, si després només en vol la meitat per fer-te una torrada, millor ja deixar-ho tot teat i preparat. Ara que has dit, no deixar-ho a temperatura ambient. Jo ara, demà, vull berenar de dònuts i en tenc dos dins el congelador. Feia comptes, vull ver, perquè tenc un sopar, en arribar, ja deixar-los damunt el que seria la pedra, per demà de matí despertar-me els dònuts descongelat. Me convé ficar-lo dins la gelera?
Jo te recomanaria que sí, perquè no hi hagi un canvi de temperatura tan brusc. Si el deixes dins la gelera i si vols una hora abans de berenar, o millor si el vols més atemperat, sí que el pots, pots treure.
Però el dònut fresc...
No directament... A veure, no significa que no ho puguis fer, però sí que és vera que a nivell de seguretat alimentària és molt millor si ho fas de manera progressiva.
I tema purés, que
m'és
un,
tema
que m'ha bot. No, perquè ma mare fa molt bones, me fa molt bona crema de carabassí, per exemple, i sempre tenim el mateix drama. Mama, no saben descongelar la crema de carabassí, perquè mos queda com una pilota al mig i com una espècie de baciot d'aigua bruta en el voltant. He intentat les dues opcions. O que se descongeli tot, anar-hi a pegar un copet de turmits i menjar-m'ho, no m'agrada. O, opció B, tirar tota l'aigua i menjar-me només la pilota del mig. I tampoc m'agrada perquè fa un gust concentrat que és quan te menjassis una pastilla d'ave crem.
Fet i menjat,
i clar, la crema de verdura convé.
Com l'heu descongelat?
També és que nostre som molt de deixar-ho de fora. Veig que ara la millor serrada ha estat no passar-ho per la gelera. Si ho pas per la gelera, se crema, se descongela més uniforme.
Sí, així és. És a dir, pensa que se mantém una temperatura bastant constant, i a part d'això, sí que és veritat que les cremes, els aliments més aigualits, sí que tendeixen, com que en el congelador augmenten el nivell d'aigua, és a dir, vulguis o no, mos quedarà més aigualit, però ho poden ratificar una mica.
I per una urgència, un puré se pot descongelar al bany Maria?
Se pot descongelar.
Per poder
se pot.
No, ja no,
perquè
m'entengui una mica el que són les propietats organolèptiques, el gust, i com a mínim poder gaudir una mica d'aquell puré.
Jo soc la primera que moltes vegades ho he fet, saps? En bany Maria o una olla, directament, però sí que és vera que sempre l'he hagut de ratificar una mica. O posar-li un poquet de nata, o posar-li un poquet de sal, perquè, vulguis o no, sí que és vera que queda una mica igualit.
Drama.
Aina, com pots comprovar...
Pot tornar a volar, no? M'han quedat aquí 20 preguntes.
Com pots comprovar, tenim molt de dubtes i som tots tres molt pocs mariners congelant, descongelant i fent aquest truix a la cuina. Claro. Tornaràs un altre dia
i seguirem
parlant i esclarint dubtes.
Claro, cap problema.
Tot sigui per fer molt més fàcil sa vida, no? Perquè mira, en el final congelant per això, per tenir cosetes i poder descongelar i tenir-ho fet. Aina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Congela bé. I
dues
qualque tàper, qualque dia.
Sí, fet. Això està fet.
Exacte. Bé, són les 11:46, hem de fer una petita aturada i hem de fer recomanacions aquesta vegada de Xisco Nadal.
Cinema,
que avui si se llen té calor se'n podrà anar.
Que s'ha estrenat l'Odissea d'en Christopher Nolan, peliculota.
I de res, pausa i tornant tot donant les escenes de cinema amb en Xisco Nadal.
TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Joana Marató.
És divendres, a la fi divendres, i com cada divendres ha arribat el moment d'anar al cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
Ah, Inés Carreto Jara ja ens ha donat pas per parlar de cinema, i si hi ha una estrena que ha despertat expectació aquest estiu és l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan basada en aquest clàssic d'Homer.
No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
Després de l'èxit que va obtenir amb Oppenheimer, el director britànico-canadenc s'atreveix ara amb un dels grans clàssics de la literatura universal, el poema d'Homer, que narra el llarg viatge d'Ulisses per tornar a Ítaca després de la Guerra de Troia. Nolan no fa una adaptació clàssica d'aquest mite, sinó que imprimeix el seu estil, una narrativa ambiciosa, un gran espectacle visual i un fort component emocional. Aquesta història no s'inventa res, segueix Ulisses en un recorregut de monstres, déus, tempestes i tentacions, però també és una reflexió sobre el pas del temps, la família i la necessitat de trobar el camí de tornada a casa. El protagonista, Matt Damon, que ha fet una feinada corporal, que ha dit que ja no se tornarà a sotmetre en aquestes sessions d'entrenament. Sí, però és un foc encès en aquesta
totalment,
pel·lícula.
Totalment.
Ja havia fet feina en Nolan, Interstellar o, per exemple, Oppenheimer. De vora ell hi trobàvem en Tom Holland, que diuen que és el més fluix de tota la pel·lícula, conegut mundialment com a Spider-Man a l'univers Marvel, la seva parella, Zendaya, que també participa Spider-Man i que l'han coneguda darrerament per haver fet les dues entregues de Dune i també molt de moda per Euphoria. Anne Hathaway, que ja havia coincidit amb Nolan a una de les pel·lícules de l'univers Batman, i Interstellar, i que també totes la tenim en escap per el dimoni, el Diable Vesteix de Prada, que ara n'estarà la segona part, i també Robert Pattinson, és de Crepuscle, en Charlize Theron, en Lupita Nyong'o o en John Benthal, entre d'altres. Clar, és que serà per estrelles. Sí. L'altre dia varen compartir un TikTok, no sé si era un TikTok o un vídeo o un reel d'Instagram, que un periodista deia: estic a la roda de premsa de l'Odissea, i tenies Anne Hathaway, en Zendaya, en Tom Holland, Matt Damon, en Pattinson, i dius, clar, en aquí li poses el micro. Serà per estrelles. Una curiositat, aquesta pel·lícula, aquest projecte, s'ha tornat a rodar en càmeres IMAX de gran format i combina localitzacions reals a diversos països mediterranis, i ha volgut optar, com fa sempre aquest director, per poca producció d'efectes digitals. És a dir, tornar a fer una mica cinema a l'antiga, tant a l'antiga com donen els mitjans actuals, òbviament. Una manera de fer feina que ja ha defensat altres pel·lícules, com per exemple Dunkirk, la que estava ambientada en la Primera Guerra Mundial, Tenet o també Oppenheimer. La crítica en general ha estat bona, han rebut molt bé la pel·lícula, els especialistes destaquen la força visual, també l'ambició de la proposta, i han dit la capacitat que té Christopher Nolan de convertir un text de gairebé 3.000 anys d'antiguitat en un espectacle cinematogràfic. Ja vos he dit, l'únic que però ha estat, en aquest cas, en Tom Holland, pobre Spider-Man, que diuen que entre tanta estrella és qui m'agraeix una mica.
Si vos pareix, canviem completament de registre amb Ni contigo ni sin mi, una comèdia romàntica dirigida per Maria Ruiz, que parteix d'una idea ben coneguda. Aquelles parelles que no poden viure juntes, però tampoc separades.
Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura.
¡Buenas! ¿Qué?
Si yo también estoy con alguien, ¿eh? ¿Por qué no os pasáis el vecino y tú a brindar con nosotros por mi cumpleaños?
Te voy a buscar un match.
¿Un qué?
Un match.
Hola.
Una pel·lícula aquesta de Ni contigo ni sin mi, la pel·lícula segueix dos antics enamorats que després d'una ruptura complicada es veuen obligats a retrobar-se per motius familiars. El que havia de ser una trobada puntual acaba convertint-se en una successió de situacions incòmodes, malentesos i moments divertits que els obligaran, com a tota comèdia romàntica, a replantejar-se si realment han passat pàgina o si encara queda alguna cosa entre ells. Sense renunciar a l'humor, la història també parla de segones oportunitats, de les renúncies que feim en nom de l'amor i de colles per persones que envien amb el pas del temps. Qui dirigeix? Na Maria Ruiz, que fa anys que fa feina tant a cinema com a televisió perquè ha estat la responsable de títols com A golpes i Tres dies, ja ha participat el guió de sèries com El síndrome de Ulisses. El repartiment és un dels punts forts d'aquesta pel·lícula. Destaca en Gorka Ochoa, una cara molt coneguda de la comèdia espanyola, gràcies a programes com Vaya Semanita o també Velvet o Machos Alfa, que és la sèrie que l'ha fet triomfar. L'acompanya en Adrià Lastra, un actor molt popular per papers com en Pedro, de Velvet, però també per pel·lícules com Fuga de Cerebros i Si jo fora rico. I
Primos, mireu Primos.
I n'Adrià Lastra, t'anava a dir, molt amic d'en Marcos Cabotà, director illenc, que moltes vegades no és difícil veure l'encestiu aquí en Àlex González, que de vegades passen per Mallorca. També Anna Cristina Maisonave, que la coneixeran sobretot per Sueños de Libertad, ja que model actor, Iván Sánchez, que també participa a sa pel·lícula. Pel que fa a la crítica, la recepció inicial, ni freda ni calenta, en general, en general ha estat positiva i és una molt bona pel·lícula per anar a un refugi climàtic. Que no saps què fer en la teva vida, vas al cinema, passes una estona fresca i rius una estoneta, perquè sempre està bé riure, no?
I guanyar fa riure i riure
guanyar fa riure i el cinema de vegades fa riure o plora.
Tenim temps de per un altre ràpidament.
Si tu me dius, sí, mos quedava la darrera, que era Hombres de Acero, que son así.
Está aquí el entretenimiento.
Tienes compañero nuevo.
Un thriller que s'allunya de l'acció convencional, que parla d'un protagonista que és en Taylor, que és a punt d'aconseguir la llibertat condicional i, oh sorpresa, el seu company de cel·la pot posar en perill aquesta realitat. El repartiment l'encatsala en David Johnson, a qui molt recordareu per sèries com Industry o per pel·lícules com de la nissaga Alien, i també Anton Blythe, que fa el salt internacional interpretant, que va fer el salt internacional a una d'aquestes pel·lícules de Los Juegos del Hambre. Doncs ara aquí tots dos fan un tour de force en aquesta pel·lícula carcerària, que si vos agrada aquest tipus de pel·lícula també pot ser una molt bona opció.
Tres opcions, tres propostes d'en Xisco Nadal, que demà fas aniversari. Si qualcú el veu pel carrer,
que me feliciti
i que vagi molt bé aquest aniversari.
Gràcies, estimades. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Maria Antònia, també per tu. Molt bon cap de setmana.
Igualment.
Hem de parlar d'esports. Hem de parlar d'esports, perquè diumenge ja és la final del Mundial, però és que aquesta casa han tirat la casa per la finestra i farem un programa a partir de les 8:30, una prèvia amb Dani Barjacoba, Juanga Bausà, també en la narració del nostre company Gavi Fortesa, que ja el tenim aquí en el nostre estudi. Bon dia, company.
Hola, hola.
Preparat per aquesta final de Mundial?
Anava a dir, la nostra pel·lícula es diu Espanya-Argentina, pot ser una comèdia, pot ser de terror o pot ser fins i tot romàntica. Mai se sap, com pot acabar.
Què t'agradaria que fos?
Jo m'agraden les emocions.
Sí, no?
I com que tenc que narrar el partit, una pel·lícula de terror amb pròrroga, penals, èpica i tot això, això m'encantaria.
A més,
que guanyi Espanya, no Argentina.
Que guanyi Espanya. A més, coneixent-te una miqueta, segur que durant la narració hi haurà moment per les efemèrides.
Hi haurà de tot, efectivament. Serà a partir de les 8:30, el partit a les 9, i hem de dir que Palma se prepara també per viure aquesta finalíssima, mai millor dit, entre Espanya i Argentina. Cada afició tindrà una fanzone posada per l'Ajuntament els aficionats d'Espanya repeteixen a Son Fusterat, els aficionats argentins podran anar al pàrquing de Son Moix. I amb DJ, amb menjar, amb beguda, amb espectacle, sense dubte al voltant d'una pantalla gegant. I deixa'm que t'afegi aquí que Àlex Sala està a punt de convertir-se en un nou jugador del Mallorca.
Del Mallorca, nou fitxatge.
És un català que va jugar al Córdoba, que se'n va anar a Itàlia i que podria arribar a l'illa a les pròximes hores, i que a l'Aude Eivissa els jugadors estan passant la revisió mèdica avui de matí.
De fans on Son Fusterat, també a Son Moix, a Son Fusterat mos han dit que hi haurà capacitat per a 20.000 persones. Sí. Han parlat amb el regidor, amb el tinent de bala, Javi Bona.
Han ampliat l'aforament perquè ja varen ser 10.000 el dia de la semifinal. Sí, efectivament.
I supos que hi haurà molta de gent que la vulgui seguir. Així en directe. És. Que si volen estar a casa tranquil·lament, que se posin IB3 Ràdio, no? També, per
segur.
Poder seguir-ho en directe amb els nostres companys. Un resultat.
Vull un resultat.
Sí, per favor.
Vinga, ja t'ho he dit tot. Empat a 2, anem a la pròrroga, empat a 3 a la pròrroga, i després penals, i que sigui el que Déu vulgui.
Idò, que vagi molt bé en aquesta final. Ja vos escoltarem, a tu, també en Dani Barjacoba, en Juanga Boussà. Nosaltres us deixem aquí. Esperam que vagi molt bé, que guanyis millor.
I na Marta Sampas, que serà Sant Fustarà amb els aficionats.
Amb els aficionats. Ho hem estat dient durant totes de matí, que la nostra companya també seria Sant Fustarà, perquè mos conti també una mica com se viu tot l'ambient. Nosaltres us deixem aquí. Tornem dilluns amb moltes més coses, ja sabeu, a partir de les 9 i fins les 12 cada dia, de dilluns a divendres, el dia amb molt de continguts, amb molt de protagonistes, tertúlia també, i com podem acabar el programa d'avui? Idò, amb aquest guaca-guaca, que també ja ha sonat en aquest programa, però que mos recorda aquella final de 2010 en què Espanya va guanyar. Que vagi molt bé, adéu, gràcies per acompanyar-nos.
Esto es África.
IB3 Radio.